¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué nos ha hecho bajar hasta aquí?
Para que viviéramos. Esa era su misión.
No había forma de impedirlo.
John, será mejor aceptarlo.
Que alguien responda, por favor. Oigan, ¿alguien me recibe? Cambio. Corren rumores sobre una secuencia de lanzamientos. Aquí se ha roto toda la cadena de mando. ¿Alguien me recibe? ¿Me reciben? ¿Hay alguien ahí? Oigan, oigan. ¿Me reciben? Aquí el mando aéreo estratégico de Nellis. Nos están atacando. Nos están atacando.
Aquí, John Connor. En Crystal Peak.
¿Connor? ¿Qué coño está pasando? ¿Quién está al mando ahí?
Yo.
Connor, ¿puede ayudarnos? Aquí la defensa civil de Montana. ¿Dónde ha dicho que estaba?
Para cuando Skynet fue consciente de su capacidad, se había esparcido por millones de servidores informáticos por todo el planeta. Ordenadores corrientes en edificios de oficinas, en cibercafés, en todas partes. Todo era software y ciberespacio. No había núcleo del sistema. No se podía desconectar. El ataque empezó a las 18 y 18, tal como él había dicho. El día del juicio. El día que la raza humana quedó prácticamente destruida por las armas que había fabricado para protegerse. Debí darme cuenta de que nuestro destino nunca fue evitar el día del juicio. Era simplemente sobrevivir a él. Juntos. Él lo sabía. Intentó decírnoslo. Pero yo no quise escucharle. Puede que el futuro ya esté escrito. No lo sé. Solo sé lo que él me enseñó. Nunca dejes de luchar. Y nunca lo haré. La batalla no ha hecho más que empezar.
El club de la finestra indiscreta. Quina és? Heu d'afinar molt bé la resposta. No us heu de confondre. És mítica, és supermítica. També és un mite. I totes són un mite. Totes i una, com la Santíssima Trinitat. Penúltima nit del club. Això s'acaba, nois i noies. Demà ens acomiadarem resolent alguns dilemes i, bé, proposant-nos seguir endavant amb aquest amor al cinema, a la vida, als llibres, a la música i al teatre i a tot el que ens caracteritza. Així que aprofitem perquè la nit avui ve atapeïda i ve a saber què passarà. Benvinguts i benvingudes. Però quina és la pel·lícula que acabem de veure ara? Tot just abans d'obrir el club de la finestra indiscreta. 93-201-7474, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge, al 7033. Corre caminos, bip, bip, atent, Marc Ostrell, que sembla mica. A veure quan són capaços d'encertar exactament el nom d'aquesta pel·lícula que acabem de veure. El Xavi Bundó, l'Àlex Gorina, la Blanca López Bonet, la Gemma Safon i el Xavi Salvà us donem la benvinguda i també la directora de la banda, la Júlia Aparicio. Hola, Gorina i cloveres, clovers, tard com sempre i per escrit, us comunico quina és la pel·lícula que m'ha marcat com cap altra. Bé, no és una de sola, sinó tres, una trilogia, i no és El Padrí, és una altra de més recent, la trilogia del Senyor dels Anells. Com a Tolkienià malaltís, esperava una adaptació que fes justícia al mestre anglès, i la mestria de Jackson em va robar el cor definitivament. Cada fotograma em posa la pell de gallina, pura èpica. Si no és a la llista, millor, que sí que hi és, per cert, perquè així aquesta creix. I si sí és, doncs també perquè això vol dir que no estic sol al món. Fa uns dies, amic Gorina, preguntaves al personal quina escena eròtica, morbosa, perversa voldria protagonitzar. La meva no sé si és eròtica, però de perversa en té un munt. És aquella en què Hannibal Lecter obliga la Clarice Starling a explicar-li l'episodi d'infància de l'anyell cridaner al silenci dels anyells. Ella pateix com si l'estiguessin torturant i ella es recrea sàdicament, de manera més psíquica que física, encara que el plaer li brilla els ulls. En els turments i els fantasmes de la jove noia que li vol treure informació pur quid pro quo. I ara, disfrutar de les últimes dues nits de club. Sempre ens quedarà la finestra invernal. Adeu, madames et messieurs. No crec que hi pugui ser dissabte i mira que Hijos de los Hombres és refotudament magnífica. Però aneu-hi, a les 10 del vespre, a la Filmoteca, aquest dissabte, trobada de cloveros i cloveres, per veure la pel·lícula d'Alfonso Cuarón. Soc un xavalín de 17 anys i faig una crida pública a que l'audiència jove del club i la finestra es manifesti via oral o escrita en aquest xiringuito estival. Doncs recullo les teves opinions i també la teva incitació a la participació. Doncs ja sabeu, aquí tenim espai, temps, beguda, cadira i nit. 93201-7474, finestra@catradio.cat i catfinestra, espai, missatge al 7033. De seguida us explicaré coses, però abans, per última intervenció de la estrella convidada del club aquesta darrera setmana. Jeff Buckley, com sempre, amb la copeta de vi a la mà. Un vi de color lila, o digue-li si vols, Lilac Wine. Lilac Wine, la quarta, que no serà pas l'última.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I wanna think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady, like my love. Lilac wine. See clearly, isn't that she coming to me nearly here? I like wine, sweet and heady. Where's my love? Fly like wine. I feel unsteady. Where's my love? Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she? Oh, am I just going crazy with you? Lilac wine. Feel I'm ready for my love. Feel I'm ready for my love.
I en queda una per acomiadar-nos. Jeff Buckley demà posarà el punt i final a la seva permanència al Club de la Finestra Indiscreta. He de dir que avui ha posat el punt i final a la seva vida en José Luis de Villalonga, cabeza de vaca, amb els seus 1,98 d'alçada, els 3 matrimonis, 87 anys de vida, novel·les i experiències a la Guerra Civil Espanyola i aquella vida cosmopolita que el va dur a ser personatge d'alguns dels grans directors del cinema dels anys 50, 60 i 70, des que Louis Malle el va cridar per fer un paper a Les Amants, i després va aparèixer com José da Silva Pereira a Desayuno con Diamantes, i també va treballar amb Agnès Bardà, Cleo de 5 a 7, i amb Fred Zinnemann a Llegó el dia de la venganza, i amb John Schlesinger a Darling, i amb Fellini fent el paper de l'amic de Mario Pizzo a Julieta dels Esperits. I el resum retorna a Espanya per treballar amb Berlanga, Patrimoni Nacional i Nacional 3, on era Álvaro, o fer el paper del pare de Lolo García a la pel·lícula del Josep Lluís Comerón 2 i 2, 5. O treballar amb Sharon Stone a Sangre y Arena, parlar de les seves experiències a la guerra, la vieja memòria, i fer del comte de Sant Benet a El Largo Invierno amb Jaime Camino. I un darrer treball, trist. Hostal Royal Manzanares, 1997. Per darrera vegada davant d'una càmera. Com que he intentat dues nits entrar al club i estava tan ple que no hi havia manera, volia fer la votació de la pel·li de la meva vida, que és Una jornada particular. Mastroianni i Sofia Loren. No sé si cap persona l'havia votat o no, almenys no ho he sentit. Però així és la manera d'incorporar-la. T'he de dir, Teresa, que no, que és la primera vegada que apareix la pel·lícula i que els teus problemes en sessiocontínua.com els comentarem amb el Valentí San Juan i també els que fan la pàgina perquè puguis accedir a la informació de les estrenes i horaris que t'interessen. Per cert, que parlant de la mort de José Luis de Villalonga, també recordar la d'Emma Penella l'altre dia, i agrair el comentari de Daniel Serra, que només l'ha descoberta en el reportatge més ahir per Canal 33, sinó que ara té molt interès a veure les pel·lícules de l'actriu protagonista del Verdugo. El Daniel ho té clar. Per escena eròtica, voldria ser el mig de Jeff Bridges i el massatge que li fa Michelle Pfeiffer als fabulosos Baker Boys. O passejar-se sota la pluja amb Scarlett Johansson, l'escena de Match Point. Maria, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, Maria. Què? Tu també et vas quedar per vestir sants ahir, eh?
Jo ja vaig venir un dia.
Sí, sí.
I vaig votar per matar un ruixenyor.
Doncs està molt ben col·locada, però no tan ben col·locada com per ser la guanyadora,
bueno,
eh?
Bueno, però espera, jo em volia dir una, que sí, em sembla que no l'ha dit ningú.
Clar.
Que és el surt.
El surt del Víctor Erice no l'ha dit ningú. T'he de dir una cosa. No és que ningú no hagi mencionat el surt de Víctor Erice, és que ningú ha votat cap pel·lícula del Víctor Erice.
Ah!
Com no ha votat ningú cap pel·lícula de Jean Renoir.
Ah, veus?
I això també em sembla greu. Ni cap pel·lícula de Sam Fuller, i això també em sembla greu.
I després també una altra molt... A mi em va agradar moltíssim. Cuento de Otoño.
Tampoc ha votat ningú cap pel·lícula de Yasuhiro Ozu com aquesta que acabes de mencionar.
Ah.
La pena és que com vas votar una ja no les puc posar
ja no
a la llista.
Votar, sí.
Però escolta...
Però el surt m'entusiasma.
I l'Espíritu de la Colmena, espero.
I l'Espíritu de la Colmena i
totes,
el Membrillo.
Sí.
Precioses.
Escolta, tens un gust exquisit, eh?
M'agrada molt el Víctor Erice.
Es nota. I l'Ozu és un director que el podríem posar de germanet petit o gran, si vols, del Víctor Erice. O sigui que... Tens una
fidel... I no volia que s'acabés el club sense dir-ho.
Doncs escolta, bé que has fet i a veure si algú es contagia. I d'aquesta manera
a veure,
podem anar ampliant.
A veure si algú ve avui i diu alguna coseta més del Víctor Erice.
Estem a 230 títols mencionats i molts més vots emesos, evidentment, no?
Que guanya el Gato Pardo.
De moment hi ha un empat. I ara en parlarem d'això, perquè ara farem una proposta. Escolta-ho bé d'aquí un moment, eh?
Molt bé.
Però he de dir, 230 títols es pot superar. Alguns directors que no han sortit haurien de ser-hi. En qualsevol cas, tots aquells que encara no ens heu enviat o no ens heu dit aquí directament quina és la pel·lícula de la vostra vida, teniu ja una última oportunitat, que és aquesta d'avui. Per tant, aprofiteu-la. finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 7033 93201 7474.
Àlex, et felicito pel club, eh?
Moltíssimes gràcies, carinyo.
M'has fet passar un mes d'agost fantàstic.
Doncs entre tots ho hem fet i queda una cueta, que és aquesta trobada de tots a la Filmoteca. Qui vulgui venir, és clar, dissabte a les 10 del vespre per veure Hijos de los Hombres. Recomano anar una miqueta abans, més que res per si hi ha cua, eh? Doncs bé, sí, efectivament, i aquest és el problema. Tenim un empat absolut. Un empat que es va produir ahir entre dues pel·lícules que encapçalen en aquest moment la llista de la pel·lícula de la nostra vida. I com que demà hem d'acabar el Club de la Finestra Indiscreta amb la pel·lícula de la nostra vida, hem de desempatar. I per tant us demano un esforç especial a tots aquells que no heu votat i a tots aquells que sí ho heu fet. Perquè a banda de quina sigui la pel·lícula de la vostra vida, em digueu tots, entre aquestes dues, quina preferiríeu que fos la guanyadora. I que consti que són dues pel·lícules grandioses. Dues pel·lícules que a mi m'agraden moltíssim. Totes dues serien una llista de les 10 pel·lícules que més m'agraden del món. Són dues concepcions del cinema molt diferents. Dos nivells d'autoexigència molt similars. I dues obres mestres que han superat la prova del temps. Atents que us explico quines són. Però abans una escena d'una, després una escena de l'altra, una mica de les seves músiques, i a partir d'aquí, sisplau, una o l'altra? La primera és aquesta.
Oh, estrella, oh, fiel estrella, ¿cuándo te decidirás a darme una esperanza menos efímera, lejos de todo, en tu región de perenne seguridad? Gran ejército. Esto sí. Ay, esto es lo que todos queríamos. Ay, para Sicilia. Ahora podemos estar tranquilos.
Aquesta és la primera pel·lícula. Aquesta és la que encapçala la llista ex aequo amb una altra. És El Gato Pardo. És del 1963, passa al 1860 i la va dirigir Luchino Visconti adaptant la novel·la de Giuseppe Tommaso di Lampedusa. Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale, Romolo Valli, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Serge Reggiani, protagonistes d'una història del Risorgimento italià. Del naixement d'Itàlia com a país i de la mort d'una casta siciliana per donar pas a un nou temps i a una nova experiència política. El Gato Pardo empatada amb quina? Doncs amb una pel·lícula rodada el 1968 que té lloc al 2001, que va dirigir Stanley Kubrick, que va escriure amb Arthur G. Clarke i van protagonitzar Kirk D'Ulea, Gary Lockwood, William Sylvester, Leonard Rossiter, Margaret Tysak i la veu de Douglas Rain per fer el HAL 9000. Empatada amb El Gato Pardo, 2001, una odissea de l'espai.
Todo es confuso para mí. Mi cabeza se va. Me doy cuenta. Me doy cuenta. Tengo miedo. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, el 12 de enero de 1992.
Gato Pardo, de vosaltres depèn. Quina voldríeu que fos la guanyadora d'aquest estiu? Quina la pel·lícula de la nostra vida entre aquestes dues? Tot i que continueu afegint els títols que de debò siguin la pel·lícula de la vostra vida, a més, sisplau, si haguéssiu de triar entre 2001 i El Gato Pardo, quina seleccionaríeu? I reconec que és molt difícil, i a mi mateix em costaria moltíssim entre una i altra. Però us he de dir que en els vots que van arribant en aquesta estona, i que alguns ja van ser emesos en acabar el programa d'ahir, de moment va destacada, i per davant, 2001, Odissea de l'Espai. 201-74-74, no us talleu, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai, missatge, al 7033. Emma, benvinguda i bona nit.
Hola, bona nit.
2001 o El Gato Pardo?
No he vist cap de les dues.
David, hola, benvingut i bona nit. 2001, hola, benvingut. 2001 o El Gato Pardo?
2001.
Tu 2001 també?
Sí, sí, sí.
Pilar, benvinguda i bona nit. 2001
bona nit.
O El Gato Pardo?
El Gato Pardo.
El Gato Pardo. Xavier, hola, benvingut i bona nit.
Hola, bona nit.
2001 o El Gato Pardo?
Gato Pardo.
Gato Pardo. De moment, ja us ho dic, però perdré el control d'aquí una estona i no serà fins demà que ho acabarem de resoldre. Però està guanyant 2001, la pel·lícula del Kubrick. Esclar que vosaltres veniu aquí perquè em penso que teniu una pel·lícula enigma en la punta de la llengua i la voleu expulsar i vomitar immediatament i directament. Tots havíeu votat la pel·lícula de la nostra vida? Emma, David, Pilar i Xavier?
Sí.
Tots?
No, jo no, jo no.
Qui no havia votat i qui vol fer-ho?
Jo, el David.
El David. Quina serà?
A veure, és que no escolto massa això. Pot ser la que vulgui jo.
La que vulguis tu, la que tu més t'agrada del
Milagro
món.
Milagro en Milán.
Milagro en Milán?
Sí, sí.
Ostres! Si t'ho dic, no t'ho creus. La primera pel·lícula votada que va obrir aquesta llista va ser Miracle a Milán, del Vittorio De Sica.
Hòstia, doncs déu-n'hi-do. Doncs mira que no sóc gaire agullent, perquè estic dormint sempre.
Doncs t'asseguro que sí, ser una noia que es diu Mercè. I mira tu quin missatge va enviar ahir.
Hòstia.
Tot i que no hi ha cap pel·lícula que pugui fer-me renunciar a Miracle a Milano com a pel·lícula de la meva vida... Entre les dues aquestes que s'ho estan disputant, voto El Gato Pardo.
Ostres.
Va ser la primera vegada que una pel·lícula basada en una novel·la no em va decebre. Al contrari, em va animar a rellegir-la i apreciar-la més. O sigui, que la gairebé estàs tancant i amb la pel·lícula que va obrir, tio.
Sí, sí, sí.
Gran pel·lícula màgica del neorealisme italià.
Em va marcar molt quan el primer cop que la vaig veure quan era petit em va marcar realment, l'he vist diversos cops.
Excel·lent, David. Mercè, feliç i contenta. Ja veuràs com reaccionarà i t'ho comentarà, eh?
Molt bé.
I la Pilar i el Xavier, ens ho havien dit, això?
Jo no.
No?
Però la veritat és que se fa molt difícil...
Dir-ne una, eh?
Dir-ne una, sí, sí.
Ni amb passió, ara... ni amb preferència, ni encara que sigui per una raó sentimental, no?
No, sí, no, ara.
Bueno,
ara
deixem... No. Doncs pensa-t'ho quan vulguis, doña, perquè això s'acaba, ja no tindrem més temps. I tu, Xavier?
Jo sí, jo volia votar, dir una pel·lícula que va fer el meu germà quan érem joves, adolescents, que es diu La Crida.
La Crida?
Sí.
I com es diu el director d'aquesta pel·lícula?
Bueno, el meu germà és Joan Antoni.
Com?
Joan Antoni.
Joan Antoni, no ens diràs el cognom, oi?
Bueno, Rovira és igual.
Rovira, no, ho dic perquè, escolta'm, si hem de posar a la llista de les millors les pel·lícules de la nostra vida, doncs definitivament amb el director també... Ens cal tenir la seva presència, perquè a partir de demà o dilluns trobareu la llista completa a catradio.cat, és a dir, a la pàgina web de Catalunya Ràdio, catradio.cat, entrant a la finestra indiscreta, podreu consultar la llista de les pel·lícules de la vostra vida. Emma, David, Pilar, Xavier, i quina era la pel·lícula enigma que hem vist al començar avui al club? Entre tots quatre.
Apa.
Jo mateixa.
Quina és?
Terminator 3.
Quina?
3.
3.
Emma?
Sí, sí, sí.
David?
No, jo diria que la 1 ja sortia el tema.
Sí, però la que hem sentit avui, hem vist avui, quina és?
La 3.
M'han sentit la 3, suposo que la 3.
Xavier?
En un moment la música i això.
És la 3, és la 3.
És la 3.
Sí, sí.
Pel·lícula mítica absoluta. La pel·lícula que ha començat avui al club és Terminator 2, diu el judici final, el Dani Torres. No! No és la 2, no és la 1, no és la sèrie de televisió de Sarah Connor Chronicles que començaran a emetre als Estats Units la temporada que ve, i no és el Terminator 4 que John Brancato, Michael Ferris i David Wilson preparen per Edward Furlong per l'any 2009, i no és T2 3D Battle Across Time del James Cameron de 12 minuts que es va veure als parcs d'atraccions dels Estats Units l'any 96. No, cap d'elles. L'autèntica, la 3, T3, d'en Jonathan Mostow, aquella on Claire Danes, Nick Stahl i Arnold Schwarzenegger s'enfrontaven al destí final de John Connor, Kate Brewster i, evidentment, la Sarah Connor. Senyores i senyors, per què has dit la U? Per què has dit la U?
Em sonava, no sé, em sonava com si...
Et sonava. Doncs no era. Era la 3, noi, la 3. El final provisional d'aquesta nissaga mítica. Però, de tota manera, energia, felicitat i a tirar endavant, eh?
Àlex, perdona una cosa.
Digues.
Sí, a veure, el dia que fa una xerradeta de Lenin Empire, el David Lynch, l'expliquessis...
Que l'expliqui. Jo només
et diré... Seria molt feliç, eh?
Només et diré una cosa. Mira-la i entén-la com una pel·lícula que haguessin rodat en el cervell d'una persona que està dormint.
Ah,
i pensa-la i mira-la com una persona que en realitat són els somnis d'una persona o de diverses persones. I per tant, com passa amb els somnis, no busquis il·lació argumental ni lògica. Tot va i ve tal i com passa quan somiem de nit, de manera pràcticament incomprensible, però amb punts de contacte amb la realitat. Et serveix la idea?
Sí, sí, més o menys. Sí.
Doncs aquesta
Mulholland Drive sí que ho vas explicar, per això.
Mulholland Drive és que té un altre secret. Mulholland Drive té un secret perquè normalment les pel·lícules comencen en la realitat i se van cap al somni a partir d'un moment donat. Però què passaria si un director genial com David Lynch a un moment donat decidís començar amb el somni i a un moment donat trencar amb el somni i portar-nos a la realitat? Busca el secret i al moment a una caixa petita i blava. D'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Companys, bona nit a tots.
Bona nit.
Emma, David, Pilar, Xavier, felicitats. Fins a sempre i benvinguts sempre al club. Bona nit.
Adéu, maco.
A reveure, amics. Un altre, l'Oriol, vull donar el meu vot per La Gran Evasió, dirigida per John Sturges i Steve McQueen, amb la moto, i James Garner, i Charles Bronson, i Richard Attenborough, i James Coburn, i James Donald, i Donald Pleasence, i David McCallum, i Gordon Jackson, tots al camp de concentració de la Segona Guerra Mundial. Ei, si pots posar la música d'Elmer Bernstein, millor. Júlia, la tenim?
Dígame una cosa. ¿Cuántos piensan sacar?
250.
¿250 hombres?
Sí.
Usted está loco, loco de remate, y usted también. 250 hombres andando por la carretera, así de fácil, ¿eh?
Bueno, por la carretera o a campo a través, e incluso en el tren.
Tendrán documentación falsa, trajes, mapas, brújulas, comida.
¿Y no se les ha ocurrido que pondrán a todo el país en estado de alerta? Cualquiera capaz de empuñar un palo será movilizado contra ustedes. Se lanzarán en su busca y les acosarán de tal forma que no tendrán tiempo ni de respirar.
Bien, gracias de todas formas, Hills.
Si puedo ayudarles en lo del túnel, díganmelo.
Es usted muy amable.
Ya lo sabe.
fabulous faraway places to see.
Us he escoltat dies saltejats i m'heu fet reviure moltes emocions. Dues són les pel·lícules de la meva vida ben diferent entre elles. Espartaco, amb Kirk Douglas, i Tal com ho éramos, amb Robert Redford i Barbra Streisand, tendra i emotives. Totes dues les vaig veure un munt de vegades amb la meva germana, però com que només se'n pot triar una, proposo que sigui la que o bé no hagi estat escollida pels oients o que tingui menys vots. I per tant, ja t'ho dic, t'he posat Espartaco. Una altra, Bota amb Arcor, de Federico Fellini. Una altra, Guillem, Bota, Sospitosos habituals. I una altra que vota una pel·lícula en blanc i negre polonesa d'uns nois a un internat amb música dels Beatles que es deia Yesterday. És el Jordi. Hola, amics, el meu vot és per 2001. El Gato Pardo és també una gran pel·lícula, però vistes amb dues en el seu moment, 2001 era el futur, la modernitat, i El Gato Pardo era una mirada al passat. Ben lícit i necessari també, però personalment prefereixo mirar endavant que recrear-me en l'enyorança del temps viscut. Això ho diu la Rosa. Gato Pardo o 2001? Quina ha de guanyar? finestra@catradio.cat, catfinestra, espai, missatge al 7033... 201-74-74. Plouen els vots mentre el Xavi Salvà ens porta a fer el penúltim viatge.
Com si es tractés d'un Willy Fog qualsevol, abans de tornar cap a casa de debò i dedicar l'últim capítol de la Volta al Món en 35 finestres a la Barcelona plató dels últims anys, avui he decidit tornar un altre cop a Londres per desmitificar la imatge de frivolitat de la darrera vegada que hi vam estar i d'una manera absolutament sàdica i malvada per part nostra redescobrir la cara més fosca i perillosa de la ciutat d'en Sherlock Holmes.
Ah, sí, Sherlock Holmes. He seguit totes les seves proeses amb un enorme interès.
Gràcies, senyora.
Segur que trobarem una pila de casos pel nostre il·lustre company de viatge d'avui. La foscor de la nit ens hi ajudarà i la boira densa que va confonent el vianant encara més. Tanmateix, obriu bé els ulls i apunteu on comencem la nostra ruta pel Londres del crim d'aquesta matinada perquè possiblement s'acabarà convertint en un molt bon refugi de tornada.
Baker Street 221B. I això és aquí, no?
Des de la casa del mític detectiu creat per Sir Conan Doyle, partim a la recerca dels psicòpates més cèlebres del cinema, el teatre i la literatura anglesa. Mites d'històries macabres i sinistres com Jack l'Esbudellador, el misteriós assassí de prostitutes, encara avui sense identificar, que ha pres vida a la pantalla gran moltes vegades, deixant el rastre dels seus terribles delictes al carrer del Mercat de Spitalfields, al carrer Werner o fins i tot al recentment descobert carrers Flower i Dean, on diuen que podia haver viscut i organitzat una mena de centre d'operacions. Però el monstre de l'East End no és l'únic. La nit espessa del Londres del segle XIX ha inspirat les històries més funestes, com la del musical de Stephen Sondheim, Sweeney Todd, que sembla que finalment podrem veure a la pantalla amb la nova recreació de Tim Burton, evidentment situat al cèlebre Fleet Street, on representa que el diabòlic barber tenia el seu escorxador. És clar que si parlem d'un autèntic mite cinematogràfic, no podem oblidar en Mark, el fotògraf degollador de Peeping Tom, tota una joia del gènere dirigida per en Michael Powell, que podem recordar mentre se'ns posa la carn de gallina imaginant les sanguinàries sessions fotogràfiques que feia a la casa del número 5 de Melbury Road, al West Kensington, amb les noies que coneixia al pub Newman's Arms del número 23 del carrer Rathbone de Fleet Road. Vaja, un tros de psicòpata amb totes les de la llei, però no menys memorable que l'Àlex de la taronja mecànica.
Ahí estaba yo, es decir, Àlex, y mis tres trucos, o sea, Pete, Georgie y Dean. Estábamos sentados en el Milk Bar Coroba, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benlozeta, o con drencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia.
Malgrat que la reproducció més fidel del llegendari Coroba Milk Bar és a l'Avinguda A de Nova York i no a Londres, amb Beethoven, passat per l'orgue de Wendy Carlos, podem seguir la ruta de la barbàrie més absoluta de la pel·lícula de Stanley Kubrick. Sota el pont de Wandsworth Bridge a Trinity Road, la colla de tarats de l'Àlex inflen a patades un pobre indigent mentre 38 quilòmetres a les afores de la ciutat, a la Skybreak House a Radlett, una de les primeres obres de l'arquitecte Norman Foster, per cert, violen i assassinen un matrimoni innocent, un fet que encara superaran en crueltat a com es carregaven l'intel·lectual que vivia a la casa de Shenley Lodge, de la Rectory Lane del poble de Shenley. És clar que una de les imatges més recordades de la pel·lícula és la de la sala E de l'auditori de Brunel University a Uxbridge, on Kubrick va localitzar el centre mèdic Ludovico, on representa que reformen el psicòpata de l'Àlex, tot i que sortint d'allà mateix s'intentava suïcidar des del balcó de Gaybury Hotel del Barnett Lane a Elstree. En fi, tota una consecució d'esdeveniments, aquí més xocant que l'altre, que ben bé podien competir amb el nihilisme de Trainspotting, que tot i que en gran part va ser rodada a Glasgow i Edimburg, Escòcia, també podem recordar l'apartament de Londres del personatge d'en Renton a Talgath Road, West Kensington.
Me lo he justificado a mí mismo de todas las maneras. Que no era para tanto, solo una pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos, ese tipo de cosas. Pero afrontémoslo. Les di el palo a mis supuestos colegas. A mí, Begbie me importaba una mierda. Y Sick Boy, él me habría hecho lo mismo a mí, si se le hubiese ocurrido primero. Y Spud, bueno, vale, lo sentí por Spud. Él nunca le hizo daño a nadie.
Segurament molts dels fans de la pel·lícula de l'Iwan McGregor recordaran millor les escenes de la discoteca Vulcano, del carrer Benalde de Glasgow o la Princess Street d'Edimburg, per on l'actor corre desenfrenadament durant la primera seqüència del film, que no pas l'apartament que dèiem o el Royal Eagle Hotel de Gravesen Road a Londres. Però això passa en moltes pel·lícules. Qui no recorda el gran hotel de King's Road de Brighton, on l'ex-mut Sting acabava fent de vivell a l'òpera rock dels Who, de Quadrophenia? Més difícil de memoritzar, però, resulta l'Alfredo's Café, avui S.M. Café, del número 4 i 6 d'Exeter Road a Islington, o el Brighton Pub, que en realitat és el Bramley Arms Pub del carrer Bramley Road de Notting Hill. I és que ja se sap que les ciutats canvia, i més quan es tracta de llocs vinculats amb històries no gaire divertides, com per exemple la bugaderia Powders del drama gai My Beautiful Laundrette, que des de ja fa temps és una botiga d'objectes de segona mà anomenada Low Gear, exactament, però al número 11 del carrer Wilcox Road al South Lambeth, al sud de Londres. I know all there is to know about the crying. De la mateixa manera, ja que estem així de domèstics i d'ambigus alhora, no podem deixar de visitar el restaurant Clifton del 126 de Brick Lane de Spitalfields, la perruqueria del número 3 de Fourney Street, també de Spitalfields, o el Metro Bar, durant molts anys conegut com a Apprentice Bar Gay, del número 333 d'Old Street, on Jay Davidson cantava la cançó que dona títol al film de Stephen Frears, El joc de llàgrimes, i que, per cert, avui dia continua la tradició de bar gay, això sí, amb el nom rebatejat de Mother. És clar que si de pubs es tracta, a Londres no acabaríem mai. Tanmateix, i avui que seguim la ruta dels criminals i delinqüents més famosos de la història o de la cinematografia anglesa, no podem deixar de mencionar Frenesí, el penúltim llargmetratge d'Alfred Hitchcock, on l'assassí del mercat de Covent Garden, interpretat per John Finch, freqüentava el pub The Globe de Bow Street i el The Nell Old Drury Pub de Catherine Street, just davant d'un dels teatres més antics de Londres, el Royal Drury Lane, on, segons diu la llegenda, hi passen coses tan màgiques i misterioses com a una pel·lícula d'en Harry Potter. En fi, una localització darrere l'altra que, si us sembla, acaba ara mateix. Però com ha començat? A Baker Street, la casa de Sherlock Holmes, el personatge protagonista també del musical de Marian Grudev i Raymond Jessel del 1965, titulat precisament Baker Street, i que és tota una raresa, això sí, de la categoria de My Fair Lady, una peça de col·leccionista que en veu de Fritz Weaver i Martin Gabel sona així.
Come, your profession isn't hard to perceive. Your manner, your bearing, the very clothes you're wearing, that handkerchief tucked in your sleeve, a military custom, I believe. Of course you're an officer. Sandhurst, am I right? And you're too young for a major, and so I should gauge you're a captain.
Well, I'll be...
Quite.
Sir, I'm amazed.
You show surprise. And yet the facts are there before your very eyes.
And it's so simple, sublimely simple. If you learn not just to see, but to observe, put your brain to work, not just the optic nerve. If you put your mind to use, you will find the most abstruse become so simple.
Oh, yes, so simple. Just as simple thing can be.
And it's hardly very hard to see he's in the palace guard.
Oh, no, it's simple as ABC.
Now, wait a minute. How did you know I was in the palace guard?
So, my dear Captain, the line of your sunburn straight across your brow. No cap with a visor makes that mark. And eyes are asked what type of headgear could possibly do that. A brimless bearskin hat. Now, who wears a busby? You answer that, and then all other suppositions you discard. Just guardsmen. And only when on duty in the palace yard.
Well, I'll be bound.
Does it astound? What other possible solution could be found? It's all so simple, absurdly simple. Why do people always fail to realize that it's not enough to merely use their eyes? They keep going round half blind, never using what's behind.
You see, it's simple.
Oh, yes, it's simple.
However difficult it might at first appear.
And it isn't hard to place. There's a woman in the case.
Oh, no, it's simple. So very simple. It's as simple.
Now, Holmes, look here. How on earth could you know that there's a woman involved in his case?
Why, sir, you're right.
A child could do it.
Once you get the knack, there's really nothing to it.
Why, it's so simple, absurdly simple.
It's as obvious as 2 and 2 make 4.
Rudimentary deduction, nothing more.
Though at first we were impressed, we see now that at its best it's all so simple.
It's more than simple. It's the very essence of simplicity.
No, we cannot disagree.
Or as any fool can see.
It's all so simple. Oh, yes, it's simple.
Simple.
Easy.
Nothing. Basic.
Child's play.
Plainly as evidence can be.
It's elementary.
I el viatge s'està acabant com s'està acabant el Club de la Finestra Indiscreta. I us he de dir que si no puc atendre, comentar o respondre tots els correus que ens estan arribant, gràcies a tots els que ens esteu dient meravelles del bé que ha anat aquest estiu, de com us heu trobat, de les pel·lícules que hem parlat, del que hem discutit, del que hem mirat junts, de la passió que hem posat pel cinema. I gràcies, Dani, per dir també això, que tens 22, t'encanta el cinema des de fa temps. Avui has vist Funny Games de Michael Haneke i després de sentir moltes opinions sobre la peli he de reconèixer que m'ha decebut un poc. M'esperava més marro. Així tot està força bé. L'escena en el Gordi va demanar els ous a la dona és memorable. Quina tensió per dos parells d'ous. La recomano, però comparant amb Kingdom Heart Candy. I per cert, atent, perquè Michael Haneke acaba de rodar el remake americà de Funny Games i vet a saber aquesta vegada on anirem a parar. Carlos, meravellosa carta llarga. No sé si la podré llegir tota. Votant per Rumblefish, la llei de la calle, amb unes reflexions esplèndides, molt bons records i sobretot comentaris al voltant de Coppola i el que sempre es diu d'ell i de les seves pel·lícules. I moltes coses més, recomanant Naturaleza Muerta del Jack Zanke, que s'acaba d'estrenar, i bueno, no sé què més hi ha. Edward Young, el trobarem molt a faltar. Ja et miraré si es pot trobar la seva pel·lícula en DVD. També buscaré La Heredera. Felicitats, Enric i Josep Maria, que també heu encertat Terminator 3. I gràcies per dir que hem posat màgia al Summer in the City. Espero que també al Summer in the Country. El Summer in the Island, el Summer in the Beach, el Summer in the Work, el Summer in the Car, el Summer in the Summer. ¿2001 o El Gato Pardo? Quina d'aquestes dues pel·lícules ha de ser la triomfadora, la guanyadora, la definitiva, la pel·lícula de la nostra vida l'estiu del 2007? Estan les vostres mans, van arribant els vots, ara mateix no sé quina guanya, però anava molt forta 2001, Odissea de l'Espai, fortíssima, i després d'haver estat El Gato Pardo, la guanyadora, durant setmanes i setmanes, tot d'una va, i la de Kubrick li pot birlar al primer lloc. 201-74-74-finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 7033. Podeu votar una o l'altra fent servir l'escriptura. El Correcaminos Vivim m'ho porta. O bé venir aquí a parlar com el Josep Maria i el Cesc.
Ale.
Benvinguts tots tres.
Ale.
Hola.
Bona nit tots tres. Hola, bona nit, Josep.
Ale.
Hola, què tal?
Hola, Josep Maria.
Hola, escolta'm.
Què passa?
Jo voto per el Gato Pardo.
Quina impaciència. Tu el Gato Pardo.
Però vull fer una menció al Pickpocket.
La pel·lícula del Bresson.
Exacte.
La pel·lícula del lladregot de butxaques.
Exacte. I El Capoto.
El Capoto, la pel·lícula italiana.
Sí.
Carai, tu, escolta, molt cinèfil, eh?
Gens. Escolta'm, però una cosa. M'has dit que posaries la música d'aquestes dues pel·lícules que estan per
empatades, sí, les estem...
I no has posat el vals
del Danubi
Blau.
Ah, el vals del Nino Rota. Però tranquil, que ja pot sortir, tranquil, que ja sortirà.
Però
ja
sortirà. Aquest vals...
És meravellós.
Tenia molts vots.
No, la pel·lícula és la que ha de tenir molts vots, no només el vals.
Aquest vals és l'escena ontològica del saló.
Del ball, exacte. Sí. Escolta, Josep Maria, espera't que el Josep i el Cesc també ens volen dir quina és de les dues la que ells prefereixen. Josep, la teva?
Jo, 2001.
Tu vas per 2001, eh?
Sí,
I tu, Cesc?
Jo, Cesc, mira, les dues m'agraden, però vaig pel Gato Pardo.
Tu vas pel Gato Pardo, també?
Jo pel Gato Pardo, també.
A veure si algú em pot donar una explicació breu d'una línia de per què una i no l'altra. Per què, Josep, 2001?
Perquè, no sé, perquè a mi sempre m'ha agradat aquestes pel·lícules. A mi m'agrada la fantasia i m'encanta, somio i m'agrada. Jo m'imagino que sóc que estic allà, m'entens?
Sí, sí. Et col·loques.
Sí, me col·loco allà i que sóc allà i que desconnecto a l'ordenador i o que sóc l'ordenador i què sé.
Abduïts pel cinema i per Stanley Kubrick i en aquest cas sí. Per l'Odissea de l'espai.
Només l'escena aquella dels monos
sí.
que tiren allà a l'aire, jo la primera vegada no ho vaig entendre, però després sí, ho entens, no? Què vol dir? L'evolució... I això m'agrada, m'encanta.
I tu, Cesc, per què el Gato Pardo?
Doncs mira, jo el Gato Pardo perquè entenc que és més difícil fer amb fidelitat, com està feta la pel·lícula, una història real de la construcció de la Itàlia d'aquella època. I entenc que fer una pel·lícula com 2001 i ser d'espacio, que és magnífica, però com que pots inventar futur, aleshores aquest futur que pots inventar no hi ha ningú que te'l pugui discutir. En canvi, amb el Gato Pardo, si fas una cosa mal feta de rodatge, de guió sobre els temes, es poden discutir, profunditzar i discutir-te'ls més.
D'acord, tots tres. Escolta't, queda mig minut.
Jo t'haig de dir, el Gato Pardo...
És que ho hem de deixar aquí perquè és que hem d'anar a fer el descans de 5 minuts i jo he pres nota del vostre vot pel Gato Pardo 2 i per 2001 i a veure què passarà perquè tenim fins les 3 de la matinada per triar entre les dues pel·lícules. 932017474 finestra@catradio.cat catfinestra espai missatge al 7033. Fem el pipí de rigor i tornem al club.